Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, què tal? Esteu bé? Dijous 8 del vespre, toca parlar d'òpera, no? Doncs aquí estem, ben puntuals, no se'ns oblida pas. Venim disposats a parlar-vos d'òpera durant una hora, amb música inclosa. Música que avui serà ben variada, d'autors diferents, de 6 concretament, però amb un fil conductor com sol ser habitual. Ja us el direm. Per ara només saludar-vos en aquest 23 de maig i després el 24 i després el 25, amb el nostre programa que fa el número 370. Ja ens acostem al quart centenari, eh? Però encara toca esperar una mica. Una espera ben amenitzada, música i històries que sempre tenim per explicar-vos. Per ara, Rocío García, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Eren les notes del preludio d'una òpera que, encara que d'autor espanyol i temàtica també espanyola, fou composta dins dels més estrictes cànons de l'òpera italiana, incloent-hi el llenguatge. Es tracta de la Conquista di Granata, la Conquesta de Granada, òpera en tres actes en llibret de Temístocle Solera, autor italià sobretot conegut per haver estat el llibretista de Nabucco, i música d'Emilio Arrieta, la fama del qual ve més que res de la seva sarsuela i després òpera Marina. Era l'Orquestra Simfònica de Madrid amb Jesús López Cobos al capdavant. La Conquista di Granata es va estrenar el 10 d'octubre de 1850 en el Teatre del Palau Reial de Madrid. Val a dir que de tots dos, Solera i Arrieta, es va dir que foren amants de la nimfòmana reina Isabel II, Borbona de pare i mare. Del programa d'avui en direm Moros i Cristians, perquè presentarem òperes on hi trobarem enfrontades, de manera positiva o negativa, amb dues cultures. Vull precisar, no sigui que algú em pugui considerar políticament incorrecte, que moros no està dit en sentit pejoratiu. La paraula moro, d'arrels llatines i gregues, en principi designa els natius del Magreb al nord d'Àfrica. El que passa és que popularment s'ha fet extensiu a tota l'ètnia àrab i més encara s'ha lligat a la religió musulmana. La paraula, segons la intenció de qui la diu, efectivament pot ser pejorativa, però no necessàriament és així. Moros i cristians és com es diuen les famoses festes populars que tenen lloc cada any en una bona part de la Comunitat Valenciana. Festes que rememoren les lluites medievals entre els musulmans que havien envaït la península l'any 711 i els cristians que intentaven reconquerir el territori, com així va ser, reconquesta que va acabar precisament amb la presa de Granada, l'últim reducte musulmà, el 2 de gener de 1492, fet retratat més o menys en aquesta òpera d'Emilio Arrieta. I hem de dir que les òperes de moros i cristians que presentarem avui o bé tenen com a escenari l'Espanya medieval o bé l'Orient Mitjà en l'època de les Croades.
Parlem d'òpera.
Thank you.
Gran profeta o enyor del cel és un cor de l'acte primer del melodrama heroic en dos actes, il crociato in Egitto, el croat a Egipte, llibret de Gaetano Rossi i música de Giacomo Meyerbeer, òpera estrenada en el Teatre de la Fenice de Venècia el 7 de març de 1824, sent la darrera obra que Meyerbeer va crear a Itàlia abans d'establir-se definitivament a París. És un cor d'imams i de cavallers cristians, o sigui que hi trobem moros i cristians ben barrejats i en harmonia, en el Palau del Soldà Aladino d'Egipte. La versió del cor i orquestra de la Fenice sota la direcció d'Emmanuel Villom. D'aquesta òpera cal dir que va recollir un gran èxit en la seva estrena i fou la base de l'èxit internacional de Meyerbeer, ja que ràpidament es va representar fora d'Itàlia. Per exemple, l'any següent de la seva estrena, el 1825, ja fou presentada en el Teatre de la Santa Creu de Barcelona, estrena absoluta a Espanya. També fou l'última òpera que va incloure un rol per a castrat. Efectivament, el protagonista Armando d'Orville fou interpretat pel més famós castrat d'aquella època, ja de decadència per a aquest tipus de cantants, Giovanni Battista Velluti. I ara us en faig un resum de l'argument, que se situa a la ciutat de Damietta, Egipte, el 1228, durant la sisena croada. Armando d'Orville és un cavaller de Rodes a qui es dona per mort en batalla, però en realitat és viu i és conseller del sultà Aladino sota el nom d'El Mireno. S'ha enamorat de Palmide, la filla del soldà. Li ha fet un fill i s'han casat secretament, no sense abans convertir-lo al cristianisme. Només faltaria. Arriba al palau del soldà Adriano di Montfort, gran mestre dels cavallers de Rodes, per negociar una treva. En el seu seguici es troba Felicia, antiga promesa d'Armando, que disfressada de cavaller l'està buscant. Tant Adriano com Felicia reconeixen Armando. Aleshores, aquest i els presoners cristians són condemnats a mort. L'ambiciós Osmino, gran visir, arma dels presoners, per tal que matin el soldà, però Armando noblement denuncia la traïció i mata Osmino. El soldà Aladino perdona tothom, assigna la pau i Armando i Palmide poden aparellar-se ja sense més secrets. I per tancar la informació d'aquesta òpera en sentirem un altre fragment. De l'acte segon, Suona funerea l'ora di morte, amb Adriano, Fernando Portari, i el cor de cavallers.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara, tot seguit, anem a presentar la contribució de l'amic Donizetti al tema. Parlis del que parlis, ell sempre hi és, eh? Tan prolífic va ser que no es va deixar cap tema per tocar. En cau bé, Gaetano Donizetti, perquè està certificat, a més que era molt bon paio, sempre lluant i encoratjant els rivals, cosa rara, i perquè va tenir una vida dura, morint amb el cap completament anat abans de complir els 50. Però li va donar temps de produir moltes òperes, algunes molt rutinàries, si voleu, però d'altres que contenen algunes de les pàgines més sublims del bel canto, i també alguna rutilant joia còmica. Avui, però, presentarem el que va ser una petita obra de circumstàncies, el que se'n deia en francès una pièce d'occasion. Estem parlant de l'òpera en un acte Elvida, amb llibret de Giovanni Schmidt i música de Donizetti, estrenada al Teatre di San Carlo de Nàpols el 6 de juliol de 1826, en ocasió del 37è aniversari de la reina consort de les dues Sicílies, Maria Isabel de Borbó, nascuda a Madrid el mateix dia de 1789. Elvida, però, no va causar cap impressió favorable al públic i després de tres representacions va caure en el negre pou de l'oblit fins que fou rescatada amb una representació en una petita ciutat italiana amb enregistrament l'any 2004. El mateix any, el segell Òpera Rara, al qual mai se li podrà agrair tot el que ha fet per tornar a la llum obres meravelloses i injustament oblidades, en va fer un altre, i aquest força luxós. Bé, doncs, jo pel que he sentit en el CD, la música és ben bonica. Vés a saber per què els va deixar freds els napolitans de 1826. L'argument ens porta a l'Espanya medieval, probablement en homenatge al país d'origen de la reina. La trama té lloc en el Regne de Granada durant el segle XV. Allà trobem Elvida, una noble castellana que ha caigut presonera dels moros. Amur és el nom del cabdill moro que la reté. Alfonso, promès d'Elvida, encapçala, però, una expedició cristiana per alliberar-la. Amur s'estima més matar la noia abans que la rescatin, però el seu fill, Zeidar, se n'ha enamorat i prega el seu pare que l'alliberi, de manera que la ciutat fortificada on són es pugui salvar. Igualment, el noi demana a Elvida que es casi amb ell, i ella el refusa. Abans que les tropes castellanes prenguin la fortificació, Amur s'escapa per un passadís secret portant el seu fill amb ell. Alfonso queda decebut de no trobar-los, però la seva primera preocupació és la seguretat d'Elvida. Amur, però, abans de fugir, vol emportar-se la noia com a hostatge. Ella, però, el desafia i el moro treu la daga per matar-la davant les tropes cristianes que ja han arribat. Zeidar, però, pren l'arma de les mans del seu pare. El pare maleeix el fill per la traïció, però ben derrotat també en les forces que acudien a ajudar Amur, Alfonso magnànimament deixa lliure Zeidar i perdona la vida d'Amur, tot anunciant que l'endemà mateix es casarà amb Elvida. I ara us convido a sentir-ne el duet que constitueix el que en diuen Finaletto, il cielo in priasdegnato, Elvida, Enigma 6, Alfonso Bruceford, el cor Geoffrey Mitchell i la London Philharmonic Orchestra sota la batuta d'Antonello Alemandi.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Força més coneguda que Elvira és Aïra, per bé que fou el més gran fracàs de la carrera de Bellini. Fruit d'un encàrrec per inaugurar l'aleshores Nuovo Teatro Ducale de Parma, avui en dia Teatro Reggio, la seva estrena va tenir lloc el 16 de maig de 1829, després d'algun que altre retard. Diverses circumstàncies que van tenir lloc durant el període de composició de l'òpera, banalitats en general, van predisposar al públic de Parma, sempre difícil i aleshores seguidor fanàtic de Rossini, contra Bellini, i l'òpera va punxar estrepitosament. De fet, entre el xàfec de crítiques que va caure sobre el pobre Bellini, després de l'estrena n'hi havia una de molt curiosa. Havia estat vist massa pels carrers i cafès de la ciutat quan se suposava que havia d'estar treballant en la música de la nova òpera. Bé, Bellini va ser pràctic i el que va fer fou reciclar gran part de la música en la seva següent òpera, i Capuletti i Montecchi. Zaire no va tornar a veure la llum del dia fins al 1976, quan fou representada a Catània amb Renata Scotto, de la qual n'hi ha enregistrament. De nou, el 1990 es va tornar a fer Catània, la ciutat natal de Bellini, d'aquí aquesta insistència, protagonitzada per Katia Ricciarelli, també amb enregistrament. D'aquest mateix us en proposo un fragment, que és la cavatina de sortida de Corasmino, el visir del soldà de Jerusalem. Per qui mai, per qui punyasti, és el tenor Ramon Vargas amb el cor i orquestra del Teatro Massimo Bellini de Catània, dirigits per Paolo Olmi.
Yeah.
El llibret és de Felice Romani, com gairebé tots els de Bellini, i la seva font literària és un drama de Voltaire, Zaire, el qual Felice va haver d'expurgar de pesats conceptes filosòfics per tal que fos representable com a òpera. L'argument: Zaire és una esclava cristiana de l'harem del soldà de Jerusalem, la seva favorita amb la qual es casarà, vist que l'amor és correspost. Apareix, però, Nerestano, antic esclau alliberat, que és el germà de Zaire. Orosmane, el soldà, accepta alliberar els esclaus cristians, excepte Lusignano. Aquest, Vesperone, és el pare de Nerestano i Zaire, a la qual li retreuen que hagi d'abandonar la seva religió per casar-se. El soldà, que no sap res, sospita de la relació de Nerestano i Zaire i té gelos. La noia accepta la petició del seu germà i decideix renunciar al seu amor i fugir amb ell a la pàtria. Orosmane el sorprèn i mata Zaire pensant que fuig amb Nerestano per amor, però la noia moribunda explica tota la veritat. El soldat desolat es mata. Un drama d'aquells de Tomo y Lomo. Doncs bé, sentim-ne un darrer fragment. Hi ha una tercera gravació feta en el Festival del Valle d'Itria a Martina Franca fa pocs anys. D'aquí sentirem la cabaleta de Zaire del primer acte, None, None Tormento. Canta la nostra amiga Sayo Hernández, recent triomfadora de l'Escala i del Liceu, amb l'Orquestra Internacional d'Itàlia i el Coro Lírico Terre Verdiane, dirigits per Giacomo Sagripanti.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara tornem a la Conquista de Granada, que encetava el nostre programa d'avui. L'òpera en qüestió fou un encàrrec directe de la reina Isabel II, a qui havia agradat molt una prèvia òpera de Rieta, també en italià, titulada Ildegonda, a la qual també tenia llibret de Solera, i s'havia estrenat en el Conservatori de Milà el 1845 i després va ser presentada al Palau Reial de Madrid el 1849. La Conquista di Granata es va estrenar, ja ho hem dit, el 10 d'octubre de 1850, que era el dia del 20è aniversari de la reina. L'obra, per a la representació de la qual no es van escatimar mitjans econòmics, fou tan exitosa que de seguida es va programar en el recent inaugurat Teatre Real. S'havia de representar el 2 de gener de 1851, però problemes pressupostaris ho van fer impossible. No fou fins desembre de 1855 que la conquista de Granada, amb el títol d'Isabel la Catòlica, es va poder veure en el Gran Teatre madrileny. Fou precisament en el Real on l'òpera fou recuperada el 2006 en versió de concert i d'on procedeix l'enregistrament que sentim avui. La trama ens porta als darrers dies de la Granada musulmana. Gonzalo de Córdoba, el millor guerrer de l'exèrcit cristià, estima la princesa Zulema, filla de l'anterior rei Mulay Hassan i germana de Boabdil, l'actual rei. Un altre germà, el príncep Almanzor, és mort en combat pel cavaller Lara, que substitueix Gonzalo, que no volia ser l'instrument de la mort del germà de la seva estimada. Després de diverses vicissituds típiques de l'òpera romàntica, Zulema, convertida al cristianisme, aconsegueix convertir també el seu pare i tot acaba bé, aparellada amb Gonzalo i amb la reina Isabel entonant un himne de gràcies per haver acabat amb el poder dels infidels. Bé, totalment previsible, oi que sí? Sentim una bonica balada que canta Zulema cap al final, a l'acte tercer, quan intenta convertir el seu pare, que es troba presoner del seu propi fill. Val a dir que els darrers anys del regne de Granada foren una constant guerra civil, amb lluites pel tron de tots els membres de la dinastia nazarí. Nella terra di Giudea és la soprano Mariola Cantarero amb l'Orquestra Sinfònica de Madrid dirigida per Jesús López Cobos. Al final hi podem sentir Alastair Miles com a Mulay Hassan.
Parlem d'òpera.
I ara parlarem d'una desconeguda òpera de Saverio Mercadante, que aquest compositor contemporani de Bellini, Donizetti i Verdi va compondre cap al final de la seva carrera. Parlem de Pelagio, una tragèdia lírica en quatre actes amb llibret de Marco D'Arienzo. De fet, fou la darrera òpera composta per Mercadante, però la penúltima en ser estrenada, i ho fou en el Teatre San Carlo de Nàpols el 12 de febrer de 1857. A Mercadante, però, encara li quedaven gairebé 14 anys de vida. El que passa és que a partir dels 60 anys va tenir problemes greus de visió que el van deixar completament sec el 1863. En estrenar Pelagio en tenia 61. Bé, el tal Pelagio no és altre que Don Pelayo, el famós rei d'Astúries, que segons la llegenda, perquè és més llegenda que història, va iniciar la reconquesta cristiana de la península als moros, allà a Covadonga. Ara hi ha qui va allà a reivindicar-lo perquè volen fer una segona reconquesta, etc etc. Patètic. Aquesta òpera, com tantes altres i gairebé totes les de Mercadante, després de representar-se en algunes ciutats italianes i també a l'estranger, com per exemple Barcelona, va desaparèixer completament del mapa. La recuperació de la mateixa ha sigut una empresa, com dir-ho, de color més aviat localista, doncs ha estat el director Mariano Rivas, natural de Gijón, l'artífex de la mateixa. Cal dir que Pelagio transcorre a Gijón, Gione, en italià en el llibret. I la resurrecció fou el 2005 en el Teatro Jovellanos de la ciutat asturiana, en concert amb Carlos Álvarez en el rol protagonista. Posteriorment, el 2008, es portaria Martina Franca en el marc del Festival de la Valle d'Ítria, escenificada i dirigida pel mateix Mariano Rivas. D'aquella producció és el CD que sentirem. Pel que sembla, l'esforç de reconstruir aquesta òpera va ser llarg i complicat, però se'n va sortir. La trama ens diu que Bianca, filla de Pelagio, qui tothom creu mort, està enamorada del moro Abdel Aor, governador de Gijón. Pelagio repareix i, en saber-ho, maleeix la seva filla. L'òpera acaba en tragèdia, amb la mort de Bianca en mans del propi Abdel Aor, quan veu que el seu amor és impossible i és convençut que la noia el traeix per ajudar el seu pare. I ara us proposo, doncs, un fragment d'aquesta òpera, de l'acte quart, l'àrea de Bianca, d'un infelice Ocel, amb la soprano Clara Polito i l'Orquestra Internacional d'Itàlia, dirigida per Mariano Rivas.
Parlem d'òpera.
El que heu sentit ara, i ja anem acabant, era el breu preludio de l'òpera I mori di Valenza, Els moros de València, d'Amilcare Ponchielli, l'autor de la Gioconda. Era l'Orquestra Filarmònica Ucraïna de Donetsk, dirigida per Silvano Frontalini. I mori di Valenza és un drama líric en quatre actes amb llibret d'Antonio Ghislanzoni, que és més conegut pel llibret d'Aida, i música de Ponchielli. Aquest hi va començar a treballar el 1874, quan tenia 40 anys, però morir el 16 de gener de 1886, amb només 51 anys, només havia completat la partitura piano dels tres primers actes i part del quart. Anys més tard, Annibale, fill de Ponchielli, la va revisar, i Arturo Cadore, un obscur compositor que no obstant és l'autor d'unes quantes òperes i que va morir el 1929, també als 51 anys d'edat, com Ponchielli, va completar el quart acte i la va orquestrar tota. I així l'òpera, ja representable, fou estrenada a l'òpera de Monte Carlo el 17 de març de 1914, més de 28 anys després de la mort del seu autor. Se'n van fer tres representacions. Cadore era una persona modesta i va dedicar l'obra, de la qual ell només se'n qualificava de compilador, a la memòria de Ponchielli. Després de Monte Carlo, l'òpera es va veure a Milà i a Cremona, i després desaparició, i fins al 2007 no fou recuperada Cremona, també, que era la ciutat natal de Ponchielli, i el nom del qual porta el teatre de la ciutat. I mori di Valenza ens narra un episodi tan tardà com és el segle XVII, l'expulsió dels moriscos d'Espanya en temps del rei Felip III, ell mateix un personatge de l'òpera. Com sempre, els dirigents espanyols es van distingir per la seva visió obtusa de les coses i van expulsar els moriscos per qüestions religioses, afectant sobretot el regne de València, on ells eren pràcticament els únics que treballaven, provocant amb això un daltabaix econòmic. De fet, aquest país ha estat mal governat de sempre. Quina pena, oi? L'òpera ens explica un embolic d'amor protagonitzat per l'amor a Lema, a qui el rei desitja, i un tal Fernando estima. Al final, el seu propi pare, de l'Escar, la mata abans d'abandonar la seva terra. Bé, estem acabant i no podia desenvolupar-ho, però no patiu, que no val gaire la pena. Hi ha un enregistrament d'aquesta òpera, d'aquesta producció del 2007 a Cremona, del segell Bon Giovanni, i anem a sentir d'aquesta versió el cor La del Deserto, amb el cor Ponchielli Vertova de Cremona i l'Orquestra Filarmònica Ucraïna de Donetsk. Dirigeix Silvano Frontalini. I jo, que dirigeixo el programa, acabo aquí per avui. I us dic que d'aquí a 7 dies hi tornem. Eh? Com un clau. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.